El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Les notes de selectivitat ja es poden consultar. Podeu veure els resultats de la prova. Per accedir-hi cal accedir al portal d'accés a la universitat i identificar-se. La nota de l'ESPAU, conjuntament amb la mitjana de batxillerat, permetrà donar la nota de tall de l'alumne per accedir a la universitat. Tot plegat, però, després que l'Observatori del Sistema Universitari hagi publicat un informe en què posa de manifest que els centres privats inflen les notes dels seus millors alumnes. Ho determina el fet que després aquests resultats acadèmics no quadren amb la nota final de l'examen de selectivitat. Ho abordem en detall a aquesta hora conversant amb l'autora d'aquest informe, la Vera Sacristán. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres pel vostre interès.
Comencem, si li sembla, pel principi. Què els ha portat a decidir-se a estudiar què passava amb les notes de selectivitat i les notes de batxillerat?
Ens hi ha portat el fet que era una mena de secret a veus, que no se sabia si era cert, si no era cert, que hi havia diferències entre unes notes i unes altres, que havien evolucionat a l'alça. Aquesta és una cosa ben sabuda, les notes d'admissió a la universitat. I quan vam començar a mirar les dades, primer estàvem mirant l'evolució, i realment ens vam adonar de seguida que la distribució de notes, és a dir, el percentatge d'estudiants que obtenen notes en cadascun dels intervals, no?, quants n'obtenen entre 4 i 5, entre 5 i 6, entre 6 i 7, etc., ens vam adonar que era molt, molt diferent aquesta distribució entre les notes de batxillerat i les notes de la selectivitat. Aleshores, a partir d'aquí sorgeix la pregunta en què són diferents, què és el que diferencia, i bàsicament hem acabat detectant dos factors d'inequitat. Un relatiu a la titularitat dels centres de secundària pel que fa a les notes de batxillerat i un altre relatiu a les diverses comunitats autònomes, en el sentit que, com que a Espanya hi ha un districte únic, un estudiant que estudia el batxillerat i s'examina la selectivitat en una comunitat autònoma es pot preinscriure en qualsevol universitat d'Espanya i, per tant, que hi hagi moltes diferències en quant a la valoració, no?, de les notes entre comunitats també és una font d'inequitat.
Anem pas a pas, perquè aquí hi ha tres elements diferents. El primer, el que comentava ara, no?, que és com ha anat evolucionant amb els anys. I això segurament veniria vinculat amb, jo crec que una de les coses que més repetim i que no sé si tenim prou certesa per dir-la, que és que ara els alumnes estan menys preparats, ara saben llegir menys, no?, ara tenen menys vocabulari, ara doncs els falta més formació que la que hi havia anys enrere. Què és el que diu aquest estudi en aquest sentit? Pot analitzar-se d'alguna manera?
En aquest estudi això no ho hem analitzat, Nosaltres ens hem limitat a analitzar la comparació entre les notes de batxillerat i les notes de selectivitat. I l'evolució, tant de les unes com de les altres, és a l'alça. A més, l'anàlisi que hem fet és dels darrers anys, des del 2015, que és quan el Ministeri comença a publicar dades oficials d'això, i el que constatem és que un dels grans increments de les notes es produeix l'any 2020 amb la pandèmia, perquè amb motiu de la pandèmia la normativa estatal acorda augmentar l'optativitat de la selectivitat, no?, permet a l'estudiantat triar més quines preguntes respondre de les que s'ofereixen en cada prova i, clar, això millora la nota. Però el que no hem fet és una anàlisi dels coneixements. Això normalment ho fan exàmens tipus PISA i proves d'aquest estil.
Uh-huh. Per tant, al final és una anàlisi, diguéssim, de números, però que també ens diuen moltes coses, no? Anant als números, aquesta diferència entre la nota del que seria el batxillerat i de la selectivitat, en quines magnituds es representa?
Això es representa a tota mena de centres i a totes les comunitats autònomes passa, però passa en uns llocs en més mesura que en uns altres. Això, en el cas de Catalunya en concret, per exemple, està relativament controlat. És cert que les notes són més altes al batxillerat que als exàmens de selectivitat, però finalment no fins a extrems. Són diferents, però no és tan extremat. Vull dir amb això que en el conjunt del sistema universitari espanyol, en el conjunt de tota Espanya, tu trobes que en les proves de selectivitat, vingui l'estudiantat d'allà on vingui, hi ha sempre uns poquet estudiantat que suspèn, naturalment, un poquet estudiantat que treu notes baixes, entre 4 i 5, una mica més d'estudiants que no treuen entre 5 i 6, el gruix es concentra entre el 6 i el 8, per entendre'ns, i després torna a haver-hi percentatges petits d'estudiantat que obtenen entre 8 i 9 i encara més petit entre 9 i 10. No? Això que passa a les proves, en el cas de les notes de batxillerat, no sempre és així. En el conjunt d'Espanya, en els centres públics, això és així, tot i que els percentatges de notes altes són més alts que en el cas de la selectivitat, sempre hi ha una corba que et diu que a mesura que la nota avança, el percentatge va creixent fins que arriba a una nota intermèdia i llavors el percentatge torna a baixar, no? Això no passa en els centres privats. En els centres concertats, en concret, a partir de les notes entre 7 i 8, resulta que hi ha el mateix percentatge de notes entre 8 i 9 i de notes entre 9 i 10. I en el cas dels centres privats sense concert, és encara més exagerat. Hi ha un cert percentatge d'estudiantat que obté una nota entre 7 i 8 i després n'hi ha encara més, són els que obtenen notes entre 8 i 9 i encara més els que obtenen notes entre 9 i 10. Això és atípic perquè després en les notes de selectivitat no es reflecteix. No? I això passa en el conjunt del sistema, passa molt exageradament en algunes comunitats autònomes i per sort a Catalunya passa en molta menor mesura.
Això es deu a que s'inflen notes, per tant, o que els exàmens a aquest tipus de centres són més fàcils? Es deu que podria dir algú a fer un examen de selectivitat implica doncs, un cert nerviosisme, un cert estrès?
Hi ha tots els factors alhora. Esclar que fer l'examen de selectivitat implica un cert nerviosisme, implica un cert estrès, i per tant és cometes natural d'alguna manera que les notes de la selectivitat siguin un pelet més baixes, que les notes d'un curs en el que, a més, s'han tingut en compte moltes més coses que no en un país d'examen, s'han tingut en compte els treballs que s'han fet, participació a classe, tota una sèrie de coses. Fins aquí és la part normal. El que ja no és tan normal és això que deia abans, no? Que en els centres privats el percentatge de notes molt altes, excel·lents, sigui més alt que el percentatge de notes notables i això sigui més alt que el percentatge de notes intermèdies, això no quadra, perquè no quadra gens. Ja no parlem de petites magnituds, ja parlem d'una cosa molt més de tendència i, per tant, aquí alguna cosa no quadra.
Aquí podríem dir-ho, segurament analitzant-ho des de fora i molt barroerament, que hi ha qui paga per treure bona nota, no?
Diguem-ho molt... Sí, i amb totes les salvetats, perquè estem parlant de les grans xifres. I, per tant, les escoles cadascuna és diferent. Aquest és un dels motius pels quals una de les coses que proposem és que les dades, en lloc d'estar tan agregades, les dades que es publiquen, siguin més desagregades i s'indiqui centre per centre quina és la distribució, els percentatges d'estudiants que obté cada un d'aquestes notes, tant al batxillerat com a les proves d'accés, per dos motius. Un, perquè així es podria saber on és que s'ha de corregir el problema. I l'altre, perquè així les famílies també puguin saber què poden esperar que passi.
Clar,
aquesta
no?
crec que és una mesura que s'hauria de prendre. Perquè, i penso que a Catalunya, a la vista de les dades, tot indica que aquesta mesura s'ha anat prenent. Perquè la corba de notes, la distribució de les notes, s'assembla molt més a la que després s'obté a les PAU. És més alta, però s'hi assembla molt més. Uh-huh. I podria estar molt més explicada pels nervis o pel fet de que és un sol dia, etcètera, etcètera, que no pas, que no només, com a mínim, i certament en molts casos, que no pas per una inflació més o menys arbitrària, diguem-ne.
Però també passa això que hi ha diferències entre centres públics i concertats i privats a Catalunya?
Sí, també passa a Catalunya, però amb una mesura molt més controlada.
molt més control. De fet, hi ha una cosa que passa a tot arreu. En les mateixes proves d'accés, els resultats no són iguals, segons l'origen del centre. És a dir, en les mateixes proves d'accés, les notes són un pelet més altes en els centres privats sense concert que en els centres privats amb concert, i un pelet més altes en els centres amb concert que en els centres públics. I estic parlant d'una prova objectiva que es corregeix amb criteris iguals per tothom. I això passa. Però és un pelet. I aquest pelet, nosaltres creiem que té moltes interpretacions possibles, que van des de que els centres realment siguin capaços de formar millor per a aquests exàmens, o perquè hi ha també una segregació per origen social de l'estudiantat en aquests centres, pel qual hi ha estudiantat d'origen social més desafavorit, és més present en els centres públics que en els concertats i en aquests que en els privats, i clar, l'origen social també marca el teu èxit acadèmic, perquè no és el mateix néixer en una família on hi ha molts llibres, on la teva mare, que és principalment qui fa això, et pot ajudar a fer els deures fins a un nivell educatiu molt alt, en què hi ha prou diners per pagar-te un professor particular si en una matèria no et va prou bé. Clar, és molt diferent això que trobar-te que en què ets la primera persona de la teva família que estudia a la universitat, o fins i tot que estudia més enllà de l'ensenyament obligatori. Llavors, aquestes petites diferències en les proves d'accés tenen unes explicacions possibles, perquè tampoc podem garantir quina és l'explicació, però tenen unes explicacions possibles perquè són unes diferències molt petites. En canvi, la gran diferència de les notes de batxillerat, com que no es reflecteix després en grans diferències en les notes a la selectivitat, no tenen una explicació d'aquest tipus.
Clar, però per tant, si t'he entès correctament, el que estem explicant és que realment en les notes de la selectivitat hi ha diferència també en funció dels centres d'on
sí,
vinguin aquests
però
alumnes.
Sí, però molt petita.
Quan parlem de molt petita, que mig punt percentual...
Estem parlant de petitíssimes desviacions. Notes entre 5 i 6 a la fase general de la FAU, en el conjunt d'Espanya. Una nota entre 5 i 6 l'obté el 19,9% de l'estudiantat que prové de centres públics, el 17,8% de centres concertats i el 15,7% en centres privats. No hi ha color amb les diferències que, en canvi, detectem en el batxillerat. M'explico? Uh-huh. Per exemple, notes entre 9 i 10, que al final són les notes que determinen si aconsegueixes accedir a una carrera de les més demandades, no? A la fase general de les FAU, els centres públics tenen un 5,3% d'estudiantat que obté una nota entre 9 i 10, els concertats 5,4% i els privats sense concert 8,1%. En canvi, si vas a mirar la nota de batxillerat, en els públics el percentatge d'estudiants que obté una nota entre 9 i 10 és el 17,9%, en els privats sense concert és el 27,9%. Però és que hi ha comunitats autònomes on el percentatge d'estudiantat que obté una nota entre 9 i 10 en el batxillerat és superior al 40%. Això després, naturalment, que no es reflecteix en els resultats de les proves d'accés.
Clar, i a més això té la conseqüència, primer, de poder accedir a la carrera universitària que busquis, però també a nivell de matrícules i de descomptes, no?, a l'hora d'accedir a determinats estudis.
Lo primer segur que sí. La nota finalment acaba condicionant, en el cas de les persones que volen entrar en carreres que estan molt demandades, acaba condicionant en poder entrar-hi o no, no? I la nota del batxillerat és el 60% contra el 40% de la nota de la fase general de les proves d'accés. Quant a els ajuts i beques, la cosa és una mica diferent, perquè els ajuts i beques, excepte la matrícula d'honor, que es dona a qui obté una matrícula d'honor, però això són casos molt comptats, els ajuts i beques, en la seva immensa majoria, es donen en funció de la situació socioeconòmica de la persona o de la seva família, depenent. I, per tant, les notes importen en la mesura en què hi ha uns requisits que vagis passant i vagis aprovant i vagis tal, però no a l'hora de la primera entrada, diguem.
Per tant, estem parlant que sí que hi ha, diguéssim, un problema d'equitat d'accés a la universitat, no? Que al final és poder accedir o no a determinats estudis, dependrà dels centres on hagis pogut estudiar i en quina nota de batxillerat portis, perquè dèiem que té aquesta part tan important, no?
I en quina comunitat has fet això? Tu pots estudiar el batxillerat i examinar-te a l'ESPAU a una comunitat on hi ha una certa generositat i aleshores trobar-te en millor situació per anar a la universitat de la comunitat del costat que una altra persona d'una altra comunitat. I aquesta inequitat també existeix.
En general, comunitats on hi ha més diferències?
Diferència en quin sentit? Diferència en la nota de la selectivitat o diferència en la nota de batxillerat? O...
Aquest desajust que dèiem, aquest problema d'equitat, en quines comunitats es veu més exageradament?
És difícil contestar aquesta pregunta perquè falten algunes dades d'algunes comunitats. Val? Però hi ha unes quantes comunitats que es repeteixen en diverses situacions, que venen a ser Múrcia, per exemple, que té una gran mobilitat d'estudiantat, que acaba estudiant a Madrid, per exemple, Canàries, Extremadura... Hi ha unes comunitats en les que això és més destacat. Però, per exemple, també hi ha una gran diferència en la comunitat valenciana entre l'estudiantat que de batxillerat porta un excel·lent i el que ho aconsegueix, el percentatge que ho aconsegueix a les proves d'accés. No gens menys que 9 vegades més estudiants obtenen un excel·lent de batxillerat que no pas l'obtenen de la fase general de l'ESPAU a la comunitat valenciana. I clar, són 9 vegades més, és sorprenent.
Sí, són xifres molt importants. Clar, amb aquesta anàlisi, no sé si s'han plantejat fer alguna mena de... com de línies que s'haurien de seguir perquè això deixi de passar, perquè entenc que un dels objectius hauria de ser caminar cap a aquesta equitat i, per tant, que aquestes diferències es redueixin i, per tant, atacar aquest problema, no? Com s'hauria de fer?
A veure, el problema de l'equitat, començo dient una cosa molt general, si tu vols, però el problema de l'equitat en l'accés a la universitat comença pràcticament quan neixes. És a dir, hi ha molts factors que són inequitatius a la nostra societat a lo llarg del sistema educatiu, que comença per néixer en una família més o menys educada, amb més o menys recursos. Quan dic recursos, em refereixo tant a recursos, diguem-ne, culturals com a recursos econòmics, per compensar els culturals. Comença aquí, comença per l'ensenyament previ a l'obligatori. Segueix l'ensenyament obligatori, etcètera, etcètera. No? I el que passa en el moment de l'accés a la universitat, finalment, és la cirereta del pastís. Ara bé, dit això, aquest sistema actual que tenim es podria millorar en diverses línies. Nosaltres creiem que una seria la de fer públiques els resultats centre per centre, perquè això permetria detectar en quins centres en concret s'està produint això, perquè no s'està produint a tots els centres. Les dades que tenim són molt agregades. Dos, fora bo que les comunitats autònomes es coordinessin més, perquè al cap i a la fi les proves d'accés a la universitat estan regulades a nivell estatal, es podrien acabar de detallar regulacions, acabar de coordinar criteris de correcció perquè el resultat fos més equitatiu entre comunitats autònomes. I, finalment, es podria modificar el pes que tenen la nota de batxillerat i la nota dels exàmens de la fase general de les proves d'accés. Aquests pesos s'han modificat altres vegades al llarg del temps i ara estan el 60% a la nota de batxillerat i el 40% a la nota de la fase general de les proves i es podria tornar enrere en moments en què el pes de la nota de batxillerat era inferior.
Clar, però això segurament accentuaria el moment de l'examen, no?, com a pes total respecte a la nota, que és una cosa que teòricament s'està intentant canviar, no?, per la manera com s'està fent el sistema educatiu actualment, en què els exàmens han perdut força pes.
Sí, és cert això, però els exàmens els poden fer de moltes maneres, aquesta és la primera qüestió, i la segona és les proves d'accés tenen molts factors equitatius, que, per exemple, són anònimes. Són iguals per tothom. La prova és la mateixa. A tota la comunitat autònoma, a tot Catalunya, les preguntes que surten són les mateixes. Les pautes de correcció a tot Catalunya són molt, molt, molt estrictament les mateixes, perquè hi ha moltíssimes persones examinant-se i, per tant, hi ha moltíssimes persones corregint aquest examen. I les pautes de correcció són molt detallades. Tot això són factors que ajuden a que el resultat de la prova sigui més equitatiu, amb el ben entès que, evidentment, els nervis de les persones que s'examinen, el bagatge cultural, hi ha tot de coses que fan que no sigui el sistema perfecte, no? I d'altra banda, els exàmens, com et deia, es poden muntar de moltes maneres i es poden fer uns exàmens més de maduresa o més de... Es poden fer de moltes maneres, no? I que, per tant, nosaltres pensem que sempre, fins i tot, anava a dir per malament que es facin, però no és el cas, perquè no es fan malament, són exàmens que són molt cuidats, doncs són més equitatius que les notes de batxillerat. Això és el que ens diuen les dades.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat avui a Ràdio Sabadell, a la Vera Sacristana, haver entrat en detall en tota aquesta informació a l'entorn d'aquestes notes de selectivitat i d'aquestes notes finals que tant marquen el futur d'aquests alumnes. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Molt bon dia.